Ràdio Estat, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
A veure, aquest matí us hem explicat que els Mossos d'Esquadra estan pendents de poder prendre-li declaració a la noia de 16 anys que aquest cap de setmana ha patit una brutal agressió sexual a Igualada. Un camioner la va trobar inconscient al matí després de la nit de la Castanyada. Els Mossos d'Esquadra estan també revisant, o han revisat les imatges que han pogut de les càmeres de seguretat del polígon industrial on haurien ocorregut els fets per intentar detenir la persona o persones que haurien pogut participar d'aquesta agressió sexual, perquè els Mossos, per la informació que han pogut recollir fins al moment, no descarten que es pugui tractar d'una nova agressió sexual múltiple. L'Alba Alfajeme és psicòloga especialitzada en violència masclista. Senyora Alfajeme, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí uns minuts. Què reflecteix que ens estiguem trobant a aquestes alçades una altra vegada amb un cas de la brutalitat que implica aquest cas amb una noia menor de només 16 anys?
A veure, el que implica és que estem començant a prendre consciència de que això no són casos aïllats, sinó que tenim un problema estructural com a societat. Sabem que les violències sexuals ara mateix els estem donant visibilitat, però és que era un problema estructural que teníem que històricament no se n'havia parlat, s'havien silenciat. De fet, sabem que únicament es denuncia un 10% de les situacions de violència sexual que es donen. Per tant, el 90% de situacions que tenen a veure amb la violència sexual mai són denunciades. I crec que això és molt important posar-ho sobre la taula, perquè no és que les dones no vulguin denunciar, sinó que es troben en un sistema que els hi posa molts frens, ja sigui, per exemple, amb una desconfiança absoluta en un sistema judicial que en moltes ocasions les posen elles en tela de judici, no? I dubta en moltes ocasions del seu relat. Per altra part, també perquè tenen por a que siguin titllades, a que siguin estigmatitzades, a que quedin de per vida, no? Etiquetades amb allò de, bueno, és que tu com que et van violar, a partir d'allà ja no tornaràs mai més a ser la que eres. I també una por, evidentment, a represàlies per part dels autors, no? Els agressors. Per tant, jo crec que aquests casos tan extrems posen sobre la taula, són a la punta de l'iceberg, d'un problema que, com molt bé deies tu, té unes arrels estructurals en el sentit que tot això també es construeix sobre la cultura de la violació, que té molt a veure amb aquesta por que tu feies referència al principi, no? Avui en dia encara les dones deixem de fer coses per por a patir una situació de violència sexual. Les dones no ens sentim segures perquè com a societat vivim en una societat patriarcal en la que d'alguna forma se'ns educa amb la idea de que pot ser o és probable que t'acabin agredint sexualment, no? I això és un problema amb majúscules, no?
Clar, i segurament perquè socialment tampoc volem afrontar aquesta realitat, no? Perquè, és a dir, si durant el 2020, per exemple, es van presentar una mitjana de dues denúncies al dia, crec que ahir la consellera de Catalunya parlava de fins a tres situacions diàries, i clar, si això és només la punta de l'iceberg, vol dir que al final la societat està molt corcada d'arrel.
Absolutament, aquí està el tema. El problema és que les arrels estan absolutament, com molt bé dius, corcades, perquè d'alguna forma hem naturalitzat moltes situacions de violència sexual. Per exemple, aquest cas d'aquesta brutal agressió, quan hi ha una clara forma de violència extrema, violència física, no? Aquí, doncs, la major part de gent no té dubtes, la major part, eh? La major part de gent no té dubtes amb la condemna, però hi ha moltes altres situacions de violència sexual que, per exemple, tenen a veure, doncs, amb moments en els que les dones, doncs, o estan sota una substància i, per tant, parlem de submissió química, o, per exemple, violència sexual en la parella, o en les primeres relacions que tens amb alguna persona, tot això forma part de les històries de vida de les dones. I tot això no ens han ensenyat a identificar-ho, no? I, per altra part, hi ha un element clau, quan tu parlaves d'aquest element, no?, d'aquesta societat corcada, que és que quin tipus de masculinitat també tenim, perquè si tenim tants milers de casos de dones que expliquen situacions de violència sexual, què passa a l'altre costat, no? Quin model de masculinitat estem oferint i per què hi ha tanta impunitat davant les situacions de violència sexual.
Sobretot perquè, per exemple, a partir del que ha passat aquest cap de setmana, no?, a Igualada, i quan els mitjans fèiem el relat de les circumstàncies que l'havien envoltat, en lloc de focalitzar-nos en per què un noi o nois o home o homes han pogut actuar d'aquesta manera, hi ha qui es plantegi què fa una noia sola tornant de festa per un polígon industrial de nit, per exemple, no?
Ah, això. Aquí això és absolutament indignant, no? Perquè te n'adones altre cop, com sempre, la responsabilitat segueix caient sobre les dones, no? La culpa. Què has fet tu perquè et passi una cosa així? Perquè nosaltres, d'alguna forma, ja t'hem dit que si no trenques determinades normes, és probable que no et passi res, no? Però és que la realitat és que més del 80% de les situacions de violència sexual es donen en entorns de confiança. Per tant, ara sí que veiem aquestes situacions de violència sexual en espai públic, per exemple, en entorns d'oci, però hi ha moltes situacions que no tenen a veure amb si tornava o no sola a casa, però se'n segueix dient, vas dir clarament que no? O l'últim cas, per exemple, no?, d'aquella violació múltiple que es va fer al judici, el cas de Manresa, després de que la dona explica tot un relat esfereïdor de la situació de violació que va patir, el primer que li pregunta a l'advocada és si realment va tancar amb força les cames, no? Vull dir que realment tenim un problema tan bèstia de no entendre el que hi ha aquí al darrere i deixar de culpabilitzar les dones, que això fa que moltes dones no expliquin el que els ha passat per por a que se les assenyali. I no únicament això, també tenim un problema a l'hora d'explicar aquestes, el que tu molt bé deies, no? A on enfoquem, primer, la responsabilitat sobre les dones, i segon, per què cal que donem tants detalls del que ha passat? Els detalls no ens aporten res, l'únic que fan és revictimitzar més, no? Llavors jo crec que també a vegades ens desenfoquem una mica i caiem en el cas concret i entrem en els detalls que realment no aporten i que per contrapart sabem que moltes dones això acaba implicant un procés de revictimització i amb això també hauríem de ser conscients, no?, de com gestionar aquest material tan sensible.
Sí que és veritat que segurament el fet de posar damunt de la taula la possibilitat que l'agressió sexual fos múltiple sí que ens alerta més, no? Això segurament sí que fins i tot supera aquestes barreres del que plantejaves, no?, de que socialment hi ha determinades situacions que puguin estar més o menys acceptades, de que han succeït, no? Sí que el fet aquest concepte de la violació múltiple fa que socialment quedem realment trastocats i puguem començar a copsar la magnitud, no?, del que pot haver passat a Igualada, perquè vam tenir també el cas de Sabadell, per exemple, no?, que es va jutjar no fa tant, on hi va haver també una Manresa, per no parlar del famós de la manada, per entendre'ns, no?, que aquell, diguem-ne, segurament és el que mediàticament va tenir més ressò.
A veure, nosaltres, per exemple, els estudis de victimitzacions posen sobre la taula que entre el 10 i el 30% de situacions de violacions són violacions múltiples, hi ha més d'un agressor implicat. Per tant, també cal puntualitzar que no estem davant d'un fenomen nou, sinó que històricament s'han donat aquestes situacions, però si era molt difícil ja verbalitzar que havies patit una agressió, moltes dones sostenir o el fet d'explicar que havien estat víctimes d'una violació múltiple encara els era més difícil, no? Perquè també construïm uns imaginaris col·lectius que tenen molt a veure amb realment què et deu haver passat, què et deuen haver fet, no? I tot això moltes dones deien, prefereixo no explicar-ho, no?, per tot el que em pot caure a sobre, no? Llavors jo crec que sí que tenim molt la idea, aquí al darrere el que tu comentes també hi ha molt el prototipus de violació, no? Això, si una violació s'utilitza molta violència física, ens la creurem, no? Si realment ho veiem d'una forma evident, ens ho creurem, tindrà com més valor, no?, d'alguna forma. Però si hi ha dubtes, si no, això, no?, si no acabem de veure doncs, aquesta violència física, penseu que la major part de situacions de violència sexual, la violència física no s'utilitza, perquè la pròpia intimidació psicològica del fet que vingui un home i t'abordi, o dos, o tres, o els que siguin, en moltes ocasions no requereix de violència física. I aquí hem de fer molta pedagogia, no? I el que, com molt bé dius tu, d'alguna forma també trencar aquests mites que tenen molt a veure amb uns prototipus de violació que realment no existeixen, perquè hi ha una varietat tan extrema sota la violència sexual que això també és important ser-ne conscients, no? Que estem veient la punta de l'iceberg, però que al sota hi ha moltes altres formes que també se'ls ha de donar valor i també s'han de posar sobre la taula.
Fins a quin punt és important la modificació del Codi Penal? Perquè recordaràs que sobretot a partir de la manada tothom es va posar les mans al cap, no? I fins i tot el Congrés dels Diputats van córrer a dir que s'havia de regular i la famosa llei del no és no, la reforma del Codi Penal. Se'n va parlar molt, 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 però allà ha quedat i no n'hem tornat a parlar més. Ni al Congrés ens consta que s'hi hagi acabat d'avançar. I fins i tot la pròpia comissió va tenir molts problemes per conformar-se i per veure com s'havia d'abordar o no. Ho dic perquè, com que van succeint-se els casos i encara que no els coneguem tots, alguns sí que els anem coneixent, i un es planteja, i allò que fins i tot els polítics es van comprometre a fer que no arriba, fins a quin punt és important?
A veure, pensem que el sistema judicial, com molts àmbits de la nostra vida, estan absolutament tenyits per una visió patriarcal de la realitat. Llavors, el sistema judicial ara mateix de per se no és que quan no funcioni revictimitza, sinó que de per se en el dia a dia està revictimitzant moltíssim a les dones, perquè les fa declarar moltes vegades, perquè posa sempre l'ombra del dubte, perquè no té en compte la teoria del trauma a l'hora d'entendre que en moltes ocasions les dones tenen llacunes en el seu relat, perquè la seva pròpia memòria dissocia. Realment un problema estructural també en el sistema judicial per entendre que les violències sexuals tenen una complexitat diferent d'altres fets delictius, no? Llavors, quan es posa en el debat, en el centre, tots els conceptes, com el tema del consentiment, clar, aquí, si entenem, no? Perquè en tots els àmbits de la vida entenem que no vol dir no, però en l'àmbit sexual hem d'aprendre, com a societat, hem de fer com aquell curs de P3 per entendre que amb el sexe no vol dir no, que també, déu-n'hi-do, no?, el que diu com a societat. Però hi ha tot un tema del consentiment fins al moment, per exemple, i aquesta llei del no és no posa el tema del consentiment al centre, era com, si tu no dius que no, s'entén que tu acceptes la relació. Per tant, hem de canviar una sèrie de paradigmes que estan molt instaurats i entendre que no, que únicament acceptes quan realment hi ha un desig evident. No cal que jo t'ho verbalitzi, sinó que jo també amb el meu cos puc estar dient coses, no? Llavors, ja s'ha de fer un canvi de paradigma molt bèstia, però és que, a més, el Parlament Europeu va assenyalar a l'Estat espanyol com un espai on s'estan fent males praxis a l'hora de jutjar, per exemple, situacions de violència sexual. I posa, per exemple, que és un dels temes candents, posa sobre la taula el fet de dir en qualsevol situació en la que hi ha un contacte sexual i una de les persones que està allà en aquell contacte sexual o en aquella relació sexual no vol ser-hi, això és una violació. Ho diuen així. Diuen, no pot ser que estiguem parlant d'abús, perquè l'abús el que fa és minimitzar, l'abús el que fa és d'alguna forma blanquejar un problema estructural que tenim com a societat, no? I ens està dient que dintre de la violació que es graduï, perquè hem de començar a posar nom, no?, els noms correctes a les coses que ens passen. No estem abusant, s'està violant una persona quan realment estàs anant contra la seva voluntat, no? Però clar, això són temes de calat tan profund que estan trencant estructures patriarcals i molts operadors del sistema judicial els hi esclata el cap davant d'aquests conceptes, no? Perquè és com, uau...
Clar, però al final la conseqüència d'això, i reprenc una mica com començàvem aquesta conversa, és que la majoria d'aquestes situacions no s'acaben denunciant mai, no? I segurament no s'acaben denunciant perquè les dones, ni creuen que trobaran confort en el sistema, ni quan hi van reben l'atenció com l'haurien de rebre, ni segurament pensen que potser a casa puguin acabar tenint el suport que haurien de tenir per aquesta mateixa dificultat de comprendre socialment la situació que han viscut, no?
Absolutament.
Que són tres potes que estan fallant alhora.
Sí, absolutament. Clar, i les dones ho saben, no? Llavors, clar, d'alguna forma el sistema les condemna al silenci i és molt dur viure tot això des del silenci perquè al final que tu vagis al sistema judicial en el fons també busques una reparació social, no? I no s'està produint aquesta reparació. I a més, en moltes ocasions, en situacions de violència sexual el que acaba són en sentències o absolutòries o sobreseïments, no? Perquè al final... Perquè és la mirada, no? La mirada aquesta que us comento, que tots aquests elements no es tenen en compte. O sigui, per exemple, quan tu estàs treballant amb una dona, després d'un impacte traumàtic, pot ser que en aquell moment ella estigui patint una certa amnèsia de determinats moments. Quan tu vas treballant psicològicament, va aflorant el record. Si el record aquest aflora a posteriori de la denúncia, tot això, per exemple, en molts processos no es pot incorporar, perquè es diu que això ja no té cabuda en la primera declaració, no? I és com no entendre els processos psicològics dels traumes complexes, no? I aquí falta molta pedagogia. Molta pedagogia, falta molta sensibilització, però sobretot posar els drets fonamentals d'aquestes dones que, com molt bé dius, es veuen absolutament limitats per la societat.
És a dir, només es dona valor al record en el moment traumàtic, però no en canvi a partir del moment en el qual la dona pugui començar, no sé si la paraula és pair, i recordar exactament el que va passar, no? És a dir, es penalitza, diguem-ne, poder tenir aquest procés de reparació primer personal, no?, per després recordar el que va passar, i es prima només allò que s'és capaç d'explicar segurament en el moment més traumàtic, que és just quan acaba de succeir.
Clar, llavors tot això té a veure amb aquests conceptes de la teoria del trauma, de com funciona el nostre processament de nivell cerebral, no? També a nivell doncs, del nostre organisme, de tots aquests sistemes que tenen a veure amb com païm el trauma, no? Llavors, clar, tot això queda tan lluny del sistema judicial que ara mateix tot això que hauria de sumar a favor de la dona està restant, no? I per tant, tenim un problema molt greu. Llavors, és molt, quan hi ha moltes dones que diuen és que jo no em plantejo ni la denúncia perquè sé que serà molt pitjor. Moltes dones et diuen ha sigut molt dura l'agressió, però és que el segon impacte traumàtic de quan ho he explicat a l'entorn o quan he volgut anar a presentar una denúncia i tot el que m'he trobat amb el procés judicial m'ha generat un segon trauma, també. I això és important, perquè hi ha dos xocs traumàtics que han de pair. No únicament el fet, sinó com la societat, llavors, entén el que has viscut. I això no passa amb altres fets delictius. Val? Això té molt a veure amb la violència masclista, perquè trenca uns patrons que tenen molt a veure amb com ens han educat, no? I ens han construït com a societat. Llavors, aquí és el que tu deies, aquest corcament, no? De les nostres arrels, és el que és l'assignatura pendent en majúscules. És que si no,